Bona tarda, són dos quarts de dues, us informa Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia.
Castellà celebra per 8è any les Resi Olimpiades. És dilluns 6 d'octubre. Els residents de les 5 residències de gent gran de Castellà van disputar el pavelló Puigverd les Resi Olimpiades amb diferents proves. De seguida us ampliem la notícia, abans altres titulars. Es presenta el llibre 75 anys de pessebres a Castellà, coincidint amb el 75è aniversari del grup pessebrista de Castellà. I en esports, cara i creu el debut oficial dels equips absoluts del vòlei castellà. I la previsió meteorològica, bon temps amb temperatures que poden superar els 20 graus. Comencem! Aquest diumenge al matí, el pavelló Puigverd es va tornar a omplir d'energia, emoció i molt bon ambient. I és que un any més, i ja van 8, Castellà va viure una nova edició de les Resi Olimpiades, uns Jocs Olímpics molt especials, protagonitzats pels residents de les 5 residències de gent gran del municipi. Àngela Bailén, regidora de la gent gran de l'Ajuntament de Castellà, va explicar per què serveix aquesta jornada.
És una jornada perquè els residents de les residències surtin a una mica una jornada diferent, que puguin fer aquests exercicis de motricitat, de tot tipus, i una manera que tingui una jornada és un dia que els protagonistes són ells.
L'obra social benèfica, les Orquídies, Canfon, Nord Agara i Falgàs van crear els seus equips per competir en proves com bitlles, bàsquet, curses de relleus, voleibol o activitats de psicomotricitat. Tot plegat amb un únic objectiu, gaudir, compartir i demostrar que l'edat no és cap límit per moure's i passar-s'ho bé. Una de les organitzadores d'aquests particulars Jocs Olímpics, Anna Moix, assegurava que els beneficis de les Resi Olimpiades no es queden només a la pròpia jornada.
Per ells no és un sol dia, perquè nosaltres ja portem un mes aproximadament ja treballant amb ells, entrenant, explicant, passant fotos de l'any passat, vídeos de l'any passat, a part dels entrenos, doncs avui aquí, quan arribem a casa durant les pròximes setmanes, també doncs els hi passarem fotos de tot i recordem i què vam fer i com vam quedar i què us va agradar més i què us va agradar menys. I és un treball continu, no és d'un sol dia.
La classificació final va deixar com a guanyador un dels equips de l'obra social benèfica, seguit de les Orquídies i Canfon. Però, com sempre, el més important va ser l'esperit olímpic i el bon ambient que es va respirar durant tot el matí.
L'informatiu del migdia.
El pessebrisme castellarenc continua demostrant una salut de ferro. Amb la sala d'actes del Mirador plena de gom a gom, aquest passat divendres es va presentar el llibre 75 anys de pessebrisme a Castellà del Vallès, art, tradició i comunitat. Una obra que repassa la història i l'impacte cultural del grup pessebrista al llarg de més de 7 dècades. Ens amplia la informació l'Oriol Ferran.
El llibre, publicat coincidint amb el 75è aniversari del grup, és fruit d'una recerca etnològica iniciada l'any 2022 amb el suport del Centre d'Estudis de Castellà, una feina de fons que vol posar en valor el pessebrisme com a patrimoni cultural immaterial i símbol d'identitat local. Així ho explica l'autor del llibre, Enric Benavent.
I és més que un llibre d'història, és una reflexió sobre la història del grup. I l'altra cosa és mostrar pessebres, és a dir, hi ha moltes fotos de pessebres. I l'altra cosa és recollir el veredicte dels 80 anys de concursos de pessebres. És a dir, qualsevol persona de Castellà que hagi participat alguna vegada en un concurs de pessebres surt en el llibre.
L'acte va comptar amb la participació de diferents personalitats, com és el cas de Ramon Alburnà, president de la Federació Catalana de Pessebristes, Enric Benavent, autor del llibre, Carme Guiu, presidenta del grup pessebrista de Castellà i autora del pròleg, i l'alcaldessa Yolanda Rivera. Abans de finalitzar la presentació del llibre, la presidenta del grup pessebrista de Castellà del Vallès va voler donar una notícia sorpresa explicant que l'entitat es va presentar com a candidat als Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català i que han sigut seleccionats com a finalistes. La gala dels premis se celebrarà a Figueres el pròxim divendres 24 d'octubre.
L'informatiu del migdia.
Passem ara a parlar d'esports amb cara i creu al debut oficial dels equips absoluts del vòlei castellà, que aquest cap de setmana van tornar a la competició oficial. L'Oriol Ferran ens acosta a la crònica d'aquests enfrontaments.
El pavelló Puigverd va ser l'escenari del primer partit de Lliga tant per als equips masculins com per al femení, amb resultats ben diferents. El primer enfrontament de la tarda va ser el que disputava el primer equip femení contra el Club Volei en Camp, i on les noies de Marc Llamas van caure de manera clara per un contundent 0-3. El tècnic, tot i la derrota, reconeix que pot extreure conclusions positives del partit.
La valoració que trec és positiva, ja que tot i no haver-nos pogut endur cap set, s'han vist moments de molt bon joc i inclús amb un dels sets l'hem dominat fins a meitat de set, o sigui que la valoració dintre del K-Cup és positiva.
El femení taronja tornarà a la competició d'aquí dues setmanes, on visitarà la pista del Premi a la Mar. Per la seva banda, l'equip masculí, que també dirigeix Marc Llamas, es va imposar per 3-16-0 al filial de l'equip castellarenc, una pràctica molt habitual quan dos equips del mateix club coincideixen a la mateixa categoria. Els nois del primer equip es van imposar amb claredat els dos primers sets, guanyant per 25-19 i 25-10, i van patir més del compte per endur-se el tercer set, on van guanyar per 26-24, després de remuntar la renda aconseguida pel segon equip. Llamas admet que no es poden treure massa conclusions del partit.
Doncs una victòria superpositiva, ja que els joves han pogut jugar bona part del partit i començar a agafar experiència a la categoria. Sí que és complicat treure conclusions de jugar contra un filial perquè no saps fins a quin punt els jugadors del primer equip han sortit més confiats del compte i això pot variar amb els següents partits.
El primer equip castellarenc visitarà d'aquí a dues setmanes la pista de les Panteres Grogues a Barcelona, un equip que ha debutat a la Lliga en derrota per 3-0 a la pista del Volei Manresa B. El filial castellarenc, per la seva banda, buscarà la primera victòria de la temporada a la pista de l'Escola Orlandi Barceloní.
L'informatiu del migdia.
I pel que fa a la resta d'esports, la Unió Esportiva Castellà va caure per 1-3 enfront del Turó de la Peira, en un mal partit pels de Juan Antonio Roldán, que tot i això van tenir l'oportunitat d'empatar. Amb un inici de joc molt espès, els barcelonins van aconseguir avançar-se 5 minuts abans del descans i un gol al minut de la represa va condicionar encara més les coses pels locals. Tot i això, la sortida del camp després del descans de David López i el bon estat de forma de Pau Fernández van propiciar el gol d'aquest últim en el que va ser els millors minuts del partit pels de Roldán. Un penal no assenyalat sobre López, després d'un xoc provocat pel porter, va acabar amb l'últim fitxatge del castellà al Parc Taulí de Sabadell amb l'esquena trencada. A partir d'aquí, els blanquivermells no van aconseguir aixecar el cap, rebent un tercer gol al minut 80 que va significar l'1-3 final. Així va parlar el segon tècnic de l'equip, Juanje Rodríguez.
És el típico partido. Sabíamos las almas del Turó, sin ser gran cosa, es un buen equipo. Es un equipo hecho a la categoría, es un equipo veterano que sabe lo que juega. Pero yo, sinceramente y honradamente, no creo que esté a la altura del Castellar. Hoy, evidentemente, se va 1-3, entonces todo este tema pasa a un segundo plano. El fútbol también son las áreas. Ellos tienen opciones, a balón parado, sabíamos que eran buenos en eso y con eso han tenido suficiente. Un equipo bien puesto que pone. Nosotros nos ha costado meternos en el partido, reaccionábamos tarde, juego aéreo. Son fuertes en eso y hemos sufrido bastante. No hemos tenido el día, en líneas generales, yo creo que es excesivo el resultado. Pero aún así también lo marca esa jugada que tú bien dices de polémica, que para nosotros es penalti, claro. Y luego también la jugada que marca mucho es nada más empezar la segunda parte, que quiere rectificar, que quiere meterte en el partido, una jugada aislada, un chute aéreo y mete un golazo, ¿no? A partir de ahí, ya te digo, un partido que estamos muy lejos de ser nuestro mínimo exigible para este año. Estamos por debajo de ese mínimo si queremos estar en lo que queremos estar, pero es una batalla, no es la guerra. Yo creo que esto sirve y lo cogemos la parte positiva de las derrotas, que eso, que hay muchas cosas positivas.
Canviant d'esport, el mateix resultat, la derrota, és el que van patir els dos equips del Club Bàsquet Castellà caient al masculí per 93-76 enfront del Club Bàsquet Parets i per 39-67 al femení a casa enfront del Bàsquet Neus. Pel que fa al futbol sala castellà, els de Borja Burgos van sumar la segona victòria consecutiva en Lliga, superant el derbi ballassà a la Pia Sabadell per 3-7 i es col·loquen en segona posició co-líders juntament amb la Prosperitat i el Ripollet. En hoquei, el primer equip grana va empatar a 3 enfront del Club Hoquei Mollerús al Dani Pedrosa i es mantenen en tercera posició, mentre que el femení va caure per 1-5 també a casa davant del Club Patí Cubelles i encara no coneixen la victòria en Lliga.
L'informatiu del migdia. L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquest 2026, Ràdio Castellà aconseguirà una gran fita com a emissora municipal. Serà de les poques del territori de parla catalana que hagi arribat als 45 anys d'emissions ininterrompudes. És per això que la nova temporada radiofònica que arrenca aquest octubre tindrà un caràcter especial. Però mentre es preparen les celebracions, que arribaran a mitjans de l'any vinent, la graella de l'emissora municipal ja està a punt amb un bon grapat de propostes i continguts pensats per crear, per informar i per oferir coneixement i també, esclar, entretenir. La temporada 25-26 consolida propostes que s'havien estrenat la temporada passada com el magazín dels divendres al matí La redacció amb Carles Díaz o el programa cultural amb perspectiva feminista LGTBIQA+, Les veus d'Espàcia amb Gina Rocher, Maria Betson i Mireia Menchen. També tindrà segona temporada l'espai dedicat a la música brasilera A Janela de Jordi Aura. En l'àmbit de la salut mental, també tindrà la segona temporada la tertúlia protagonitzada pels usuaris i usuàries de suport castellà, Ràdio Club Social. La literatura tindrà el seu racó gràcies a la Biblioteca d'Alexandria amb Lídia Urrutia i Quim Portavella. Però també es mantindran programes històrics com l'espais d'entrevistes a càrrec de Janer Martí, a l'Estils, el magazín setmanal La Carpeta de l'Avi amb Anabel Caballero i Montse da Silva o el programa de sardanes Renaixença amb Joan Ventura i Francesc Sagrera. L'actualitat política tindrà seguiment setmanal amb Tal com raja, tertúlia política conduïda per Josep Asensio o El debat, espai per on passaran els portaveus dels grups municipals. La temporada mantindrà també dues propostes de continguts culturals amb molt seguiment d'audiència i també amb xarxes socials com Stories de Carlos Lecegui, dedicat a Eurovisió, o A les portes de Troia amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril, que la temporada passada van celebrar el seu programa 500. L'Ajuntament de Castellà va rebre divendres la donació de la col·lecció completa de la revista cultural Art i Lletres en format digital. La família Recordacos ha cedit aquest fons complet per la seva difusió pública. Es tracta d'una publicació privada que en el seu moment va impulsar Josep Ramon Recordà, que va morir el mes de maig passat. La revista Art i Lletres s'havia dedicat a la divulgació de la literatura, la música i l'art i durant els 25 anys de la seva història va incloure entrevistes i col·laboracions de persones molt rellevants en l'àmbit de la cultura catalana. El castellarenc Joan Roura, col·laborador del Centre d'Estudis de Castellà Arxiu d'Història, ha estat l'encarregat de la digitalització que ha permès conservar un total de 2.580 pàgines de l'Art i Lletres, corresponents als 46 números publicats entre l'1 d'abril de 1986 i el novembre de 2011. Roura ha fet la donació del fons en un acte que s'ha dut a terme a l'Arxiu Municipal. Per la donació s'han fet 3 còpies digitals completes de la col·lecció, una pel Centre d'Estudis de Castellà del Vallès, una altra per l'Arxiu Municipal i una altra per la família Recordà Cos.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els carrers de Terrassa es van omplir diumenge al matí d'un ambient esportiu solidari i inclusiu amb motiu de l'onzena edició de la cursa Fanny Sallés Cursa de les Dones, una de les proves atlètiques més multitudinàries i emblemàtiques del calendari local. Uns 3.000 participants van prendre part en aquesta prova de 5 quilòmetres que, un any més, va reunir atletes de totes les edats i nivells. Amb sortida i arribada al Parc dels Catalans, la cursa va estrenar enguany un recorregut que va permetre a les corredores i corredors gaudir d'alguns dels principals espais més emblemàtics de Terrassa, com la Seu de Gara, el Pont de Sant Pere, la Plaça Vella, la Creu Gran o el Raval de Montserrat. Aquest dilluns a Sabadell han començat nous treballs de millora a la via de Massaguer amb la renovació puntual de diversos trams de voreres per millorar l'accessibilitat i a l'espai públic. L'actuació també inclourà un petit tram del carrer de Villarrúbies i es farà sense afectar el trànsit de vehicles. Aquesta nova intervenció dona continuïtat als treballs realitzats aquest estiu, quan l'Ajuntament va dur a terme la renovació integral de la calçada de la via Massaguer, una de les vies comercials més transitades del centre de Sabadell. Aquelles obres van suposar la substitució completa del ferm, millorant la seguretat i el confort de la mobilitat. També es van incorporar millores d'accessibilitat en diversos passos de vianants, com els encreuaments amb els carrers de Mare de Déu de les Neus, Garcilaso i l'Escola Pia. Els nous treballs s'allargaran unes 6 setmanes i tenen com a objectiu completar la millora global d'aquest entorn, fent-lo més còmode i accessible per totes les persones. Durant les obres, la parada d'autobús situada davant de la plaça de les Dones del Tèxtil es traslladarà temporalment a un altre punt proper. I posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dilluns 6 d'octubre de 2025. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat. Ivet Valverde al control tècnic, Jordi Rius i Oriol Ferran a la redacció, locució, i qui us parla, l'Albert Sant Andrés. Que acabeu de passar una bona tarda.